Reig, trompetes, alzinalls, llores, carlets, rovellons.
Carai, per tant, les soreres i les alzinalls són bons llocs on són anar llocs a buscar bolets.
Exacte, aquells bolets que prefereixen bé els llocs àcids, com hem dit abans, o, per exemple, determinats bolets que direm que són termòfils, que els agraden les temperatures una miqueta més altetes, com és el cas de l'obra de Reig, el cep, el sureny, el rossinyol.
Per tant, si hi ha algun boletaire que ens està escoltant, s'ho pot apuntar, això, eh? On anar a buscar els bolets?
Els bolets.
Doncs als inars i a les soreres.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem en un altre guaita.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5 notícies. Notícies d'avui dia 1 d'abril d'aquest 2025. Qui us parla, Sergi Corral. El ple municipal aprova les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges de lloguer assequible i persones grans. Un ple que es va celebrar ahir a la tarda i vespre i, entre d'altres, també es va aprovar l'adhesió al Consorci del Transport Públic a l'àrea de Girona o una pròrroga d'Agbar pel subministrament d'aigua potable. Es tombava també una moció de Junts i Esquerra que demanava millores a la BS de l'Escala i l'atenció en català. Aquesta notícia encapçala aquest butlletí informatiu, però en tenim totes les següents. A partir d'ara, el registre i l'assegurança dels patinets passen a ser obligatoris. Aquests vehicles de mobilitat personal s'hauran de registrar i hauran de tenir contractada una assegurança que cobreixi danys a tercers. A partir de l'1 de maig es començarà a sancionar qui incompleixi aquesta normativa. I l'Escala serà capital europea dels vaixells voladors. Això serà entre el 7 i el 13 de juny, on el Mar d'Empúries serà escenari d'aquesta competició de la classe MOT, amb una setantena de regatistes d'Europa, però també vinguts d'Austràlia, Argentina i Estats Units. I en terreny meteorològic, un dia més, hem de parlar de la tramuntana, d'aquest episodi de tramuntana que portem 8 dies consecutius, s'allargarà un parell de dies més, fins ben bé fins divendres, amb la novetat del cel ennuvolat que tenim aquesta tarda, aquests núvols que avançada la tarda, vespre i nit poden acabar deixant alguna gota o algun ruixadet. Demà tornarà altre cop el cel serè i un repunt de temperatura a migdia. El que no marxarà, com dèiem, serà, de moment, la tramuntana. Podeu seguir informats i amb tota aquesta informació ampliada al punt de les 6 de la tarda amb l'informatiu. Per la meva part, que acabeu de passar molt bona tarda. Feu bondat. A reveure.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aigua Freda, Aigua Múrcia, Duesaigües, evidentment són noms de pobles que es deuen a l'aigua. Són els anomenats hidrotopònims i el mapa de Catalunya n'està ple. No podem dir que sigui l'element majoritari que dona nom als municipis catalans, però bé, sí que és un cas freqüent. Albert Turull, expert en toponímia de la Universitat de Lleida, quines fórmules adopten aquests noms?
Hi ha noms que són directament l'aigua. N'heu posat a la introducció alguns exemples, que és aigua més algun complement. No? És a dir, per exemple, tenim els típics aigua freda, no? Allà el cavall entre el Vallès i Osona, o aigua tèbia, el Conflent, o aigua viva, n'hi ha dos, el Gironès i el Matarranya, a la franja de Ponent. O després formes concretes d'aigua. Per exemple, són ben evidents, no sé, la població del Mollanès dita l'Estany, o la població de Cerdanya dita riu, o la població del Tarragonès, que és la Riera, no? La Riera de Gaià. Per tant, l'aigua corrent o l'aigua estancada, tipus llac, estany, llacuna, doncs són freqüents.
I la gràcia és que, coneixent el nom del poble, fins i tot ens podem imaginar quina mena de recurs natural hi ha en aquella zona.
Sí, 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 clar, per exemple, on hi ha aigua viva, doncs un lloc on l'aigua, per lloc, per l'indret orogràfic per on passa, doncs va més de pressa, va més corrent, no? I on sí, i el lloc dit aigua freda, doncs perquè allà l'aigua devia tenir unes característiques especialment fredes, no? O al revés d'aigua freda, en aquest cas sense la paraula aigua, però és implícita, les poblacions, com a mínim quatre, dites caldes, no? Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí o Caldes d'Estrac, també dit en diminutiu Caldetes. Caldes és aigües, caldes. Caldes, evidentment, vol dir calentes. I certament en tots aquests llocs no és gens casual, hi ha manantials d'aigua que surt calenta, no? Realment calenta, i tenen també, per tant, arran d'això, en alguns casos des de molt antic, des de l'època dels romans, que això ho apreciaven molt, doncs banys termals, etc.
Avui al Quatre Gotes, la distribució de les activitats humanes en relació a l'aigua, i copsarem que no sempre hi ha un equilibri. L'accés a una font o un cabal important ha estat i continua sent motiu de disputes i de tensions. De fet, han desaparegut pobles sencers engolits per embassaments. Avui ens hi referirem, però sobretot ho farem per conèixer infraestructures que en un moment determinat semblava que s'havien de desplegar i que al final no van prosperar i que van quedar en un calaix. En aquest episodi del Quatre Gotes mirarem força al sud del país.
Quatre Gotes.
Comencem el camí cap a Amposta. Avui volem parlar del riu Ebre, però abans pararem a Vilaseca. Ho farem a la Facultat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per parlar d'organització del territori. Fem una cosa. Mentre no hi arribem, dibuixem en quatre paraules el mapa de Catalunya.
Catalunya es divideix en dos àmbits de gestió de l'aigua. Si tracem una línia imaginària de nord a sud, la part occidental pertany a la conca de l'Ebre i la part oriental, tocant al Mediterrani, a les conques internes. Aquesta última unitat, on hi viu el 92% de la població, suposa el 40% del consum d'aigua del país. La conca de l'Ebre, molt menys poblada i que aglutina bona part de la producció agrària, concentra el 60% del consum. També és on hi ha més disponibilitat d'aigua. A les conques internes, la distribució dels consums és força equitatiu entre l'ús domèstic i el de les activitats econòmiques. No en totes les comarques es manté l'equilibri. Si al barcelonès el 68% del consum és dels habitatges i les zones comunitàries, al tarragonès el consum industrial i d'altres negocis supera el 76% de tota l'aigua consumida. I una dada més. Segons els registres de l'ACA, la meitat del recurs hídric dels municipis catalans prové dels seus recursos propis, rius, pous o mines.
Ens imaginem el mapa de Catalunya, el teniu al cap? Respon l'accés a l'aigua com està configurat el territori català? Les poblacions, les activitats econòmiques... Avui busquem resposta a aquestes preguntes amb el professor de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladié. Òscar, benvingut.
Hola, gràcies.
Vivim en un país equilibrat?
No, en el cas de Catalunya, com en altres qüestions, hi ha un important desequilibri pel que fa a l'aigua en relació a la concentració tant de població com d'activitats socioeconòmiques, que en definitiva són les que utilitzen l'aigua. I està clar que hi ha una part del territori on hi ha la màxima concentració de població, que és l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona litoral, on hi ha també les principals activitats econòmiques que utilitzen l'aigua, i per contra aquesta zona és on hi ha menys recursos, tant perquè la pluja és relativament escassa, com tampoc hi ha... Els rius principals no van per aquesta zona, que serien les conques internes de Catalunya, i hi ha, òbviament, hi ha un determinat nombre d'aquífers, però, repeteixo, la concentració de població i d'activitats econòmiques presenta un important desequilibri si comparem conques internes de Catalunya amb la part catalana de les conques de l'Ebre, de la conca de l'Ebre.
Si han buscat solucions, la humanitat ha buscat solucions, s'han plantejat infraestructures per cobrir aquestes demandes. Actualment, després de l'experiència que hem tingut amb la última sequera, caldrien molts retocs per acabar d'equilibrar aquest país?
Bé, tradicionalment la gent mos ficava, no?, a l'hora de ficar les seves activitats socioeconòmiques i els assentaments, un lloc on hi hagués una mica, una mínima garantia de recursos naturals, i entre aquests un dels més importants, que és l'aigua. Però arriba un moment que vam decidir que se prioritzaven altres qüestions, com pot ser el desenvolupament econòmic dels territoris, i que si després li faltava alguna cosa, com podia ser aigua, ja es portaria o ja es solucionaria. Això és en part el que va passar aquí al camp de Tarragona, quan l'arribada de la indústria química, l'arribada del turisme de masses i l'increment de la població, que ens vam trobar en un territori on la demanda era superior a l'oferta, i això es va solventar en aquells moments, a finals dels 80, començaments dels 90, en el mini trasbassament de l'Ebre. Per tant, davant d'aquests desequilibris, el que es pot fer és intentar solventar mitjançant l'aportació de nous recursos, que en part no em sembla malament, però per altra banda també el que hauríem de fer tant com a persones, ciutadans, com també a les diferents activitats socioeconòmiques que realitzem al territori, és de ser més eficients amb l'ús de qualsevol recurs, també amb l'aigua. És a dir, reduir el consum per tal d'obtenir el mateix producte o per tal d'oferir el mateix servei. El que hem vist és que, sobretot aquests darrers dos o tres anys, la reducció en la quantitat de pluja, l'augment en els consums, va fer que entréssim en segons quines zones en situacions d'alerta. Hem de fer un ús eficient de l'aigua, hem de reduir els consums. Per altra banda, ara el que està fent la Generalitat és mirar, que ja ho va quan l'anterior gran sequera, la del 2007, si no me'n recordo malament, no?, que va començar a pensar en la instal·lació d'un major nombre de plantes desaladores de l'aigua marina, ara aquest tema ho està retornant, però clar, les plantes desaladores també tenen les seves qüestions ambientals. Per tant, repeteixo, la qüestió de l'aigua hauria de prendre's com una planificació de caràcter sistèmica que engloba el conjunt del territori, no focalitzant únicament en un determinat tipus d'activitat econòmica, sinó, com dèiem, una visió de tot, del conjunt, per tal de prendre decisions de on cal reduir, com obtenir més recurs per tal de satisfer les necessitats, com a mínim, les bàsiques de la població, però, per altra banda, sense comprometre la qualitat d'aquesta aigua, perquè una qüestió és que no tinguem aigua, i l'altra és que, fruit d'algun ús o diferents usos, l'aigua disponible tingui una qualitat que no la fa apta per beure, per regar, pel procés que sigui.
Perquè, clar, la distribució de les activitats econòmiques pot acabar influint en la qualitat de l'aigua.
Sí, qualsevol activitat, fins i tot les fisiològiques, generen aigües residuals. I aquestes aigües residuals, el primer que s'ha de fer és mirar de reduir aquesta generació, i que després aquesta que es genera sí o sí, que no hi podem fer res, què en fem? Com la gestionem? Una qüestió és que retorni no massa contaminada, i l'altra és quin aprofitament podem fer d'aquesta aigua residual que es filtra per tal de que tingui menys impacte ambiental. No? És el reaprofitament d'aquestes aigües, òbviament no per segons quins usos, que potser necessitarà aigua potable, però per altres usos que la qualitat no és tan important, no?, que sigui tan bona, se pot reaprofitar. Quan parlem d'economia circular, potser no parlem, la gent no pensa en l'aigua, però en l'aigua també. L'objectiu és utilitzar menys, en part perquè una part de les residuals se reincorpora al sistema. A més, és també el que s'ha de pensar, jo crec que més a gran escala, és en el reaprofitament o l'aprofitament de les aigües pluvials, no? Als pobles, a la majoria de les cases antigues, hi havia la cisterna on se reaprofitava aquesta aigua, no?, que era la teulada, i si no recordo malament, me sembla que era en els mesos que porten R, que es podria aprofitar, quan els mesos de l'any no porten R, després no pot entrar aigua a la cisterna. Doncs bé, instal·lacions que permetin l'aprofitament d'aigües pluvials, això es pot fer més en edificis nous, però que aquests edificis nous, a més del reaprofitament de les aigües pluvials, també faci que una part de l'aigua no vagi directament a la claveguera, sinó que dintre del mateix edifici, sigui de residencial o sigui d'alguna activitat socioeconòmica, se reaprofiti per usos que permetin l'ús d'aquella aigua.
La distribució territorial, d'acord amb l'accés, aquests desequilibris que dèiem, també han provocat tensions en el territori justament per satisfer aquesta demanda.
Sí, per un costat se busca, quan transportes aigua d'un lloc a l'altre, i aquí els dos casos més clars que tenim són lo del transvasament de l'Ebre a Camp de Tarragona i bona part del Baix Penedès, i l'altre, que és més petit però que últimament també està molt tensionat, que és lo del Ciurana-Riu de Canyes, fa que quan hi ha més demanda que oferta, doncs bé, algunes necessitats no queden cobertes, necessitats de caràcter humà, antròpic, però també des del punt de vista dels ecosistemes, no? El riu Siurana, el seu tram més enllà de l'embassament, doncs el cabal d'aigua és mínim i per tant hi ha uns ecosistemes que es veuen afectats. Per tal de resoldre aquesta situació, repeteixo, les activitats econòmiques han de ser hem de deixar de ser tan dependents de recursos que venen de relativament lluny o no massa prop, per tal de que també a la zona, a la conca on se troba aquest recurs, se'n puguin veure beneficiats o com a mínim no es vegin perjudiciats tant activitats econòmiques com l'ecosistema natural. Ara, això porta una sèrie de negociacions per tal de buscar, entenc, lo mal menor, no? I que les repercussions negatives no afectin únicament a una de les parts, i per això estan els polítics, per intentar que les parts s'asseguin i discuteixin i arriben a un consens. En el cas del Camp de Tarragona Baix Penedès, en relació al trasbassament de l'Ebre, ja no al mini trasbassament, penso que cada cop hauríem de ser menys dependents d'aquest trasbassament, no? Mitjançant recursos propis, mitjançant reaprofitaments i mitjançant l'eficiència, per tal de que aquesta aigua, que és que a la Conca de l'Ebre l'aigua van sobrats. No, això no és cert, òbviament, potser en tenen més que el camp de Tarragona, però ja sabem que aquests últims anys hi ha hagut zones de les conques de l'Ebre, del Parc Català de la Conca de l'Ebre, que també han tingut restriccions d'aigua, i ja sabem quina és la situació al tram final de l'Ebre, el delta de l'Ebre, la seva vulnerabilitat en relació a un cabal menor arribada de sediments, i amb la subsidència dels sediments, més la pujada del nivell del mar, doncs el seu enfonsament o que bueno, està en risc, com a mínim, el delta tal com el coneixem actualment. Per tant, el Camp de Tarragona i el Baix Penedès hem de mirar de reduir aquesta dependència de l'aigua que mos ve d'uns quants quilòmetres més al sud-oest de Catalunya.
Pot ser agosarat, però en aquesta mirada al futur arribarà un dia en què ens haguem de plantejar un decreixement? És a dir, que no podem seguir creixent demogràficament amb activitats econòmiques d'acord amb aquesta oferta d'aigua que estàvem comentant?
Bé, digui decreixement, digui reducció, però sí, hi haurà processos que potser no podran créixer més enllà del que estan creixent ara, i, per tant, a l'hora de planificar, per això molt al començament parlava de la planificació territorial, que inclou no únicament la de caràcter ambiental, sinó també l'urbanística, la relacionada amb l'aigua, amb l'energia, el que vulguis, ha de tindre en compte totes aquestes variables. I a l'hora de decidir aquest territori cap a on ha d'anar, no únicament tindre en compte els beneficis de si s'instal·la una determinada activitat o si creix en població, sinó també en quins recursos comptem o d'on han de vindre els recursos per tal de satisfer les necessitats d'aquelles activitats socioeconòmiques i les necessitats de la població resident més la fluctuant, el que fluctua d'aquell territori. Això no vol dir que haguin d'estar quiets i no haguin de fer res, però abans de prendre decisions val la pena potser fer un pas enrere per tal de, amb una visió global del territori, a qui correspongui, que són els polítics, que gestionen el territori, però, òbviament, amb la participació de la resta d'agents que tenen competències o tenen interessos, no? Doncs també diguin la seua i que aquests polítics, amb el model de governança que consideren oportú, acabin prenent les decisions per tal de què? Per tal de que el model de desenvolupament del territori competents sigui més sostenible. I què vol dir el desenvolupament, o com ho entenc jo, desenvolupament? Desenvolupament ho entenc com a qualitat de vida. Els polítics, els gestors del territori, el que han de fer és garantir la qualitat de vida de les persones que resideixen al territori d'on ells són competents.
Òscar Saladí, aquesta crida que quede feta. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Quatre gotes.
L'Ebre és el gran riu de Catalunya. En bona part, el Camp de Tarragona en depèn amb el que es va anomenar el mini transbassament arran de la creació del Consorci d'Aigües de Tarragona.
El Consorci d'Aigües de Tarragona té una concessió de gairebé 95 hectòmetres cúbics d'aigua anuals de l'Ebre. Un riu que al seu pas per Tortosa té un cabal de mitjana superior als 8.000 hectòmetres cúbics cada any. El 2024 va distribuir més de 74 hectòmetres cúbics d'aigua a 69 ajuntaments consorciats i 27 indústries. El pes del consum dels pobles i ciutats va ser més gran que el de les activitats econòmiques. El repartiment és el següent. el 67% de l'aigua consumida va ser la que es va distribuir als ajuntaments, mentre que la indústria va representar el 33% dels consums.
L'aigua de l'Ebre es transporta en moltes poblacions del Camp de Tarragona per satisfer demandes industrials i també d'ús de boca de municipis on no està bé garantida. Nosaltres fem el camí contrari avui. Anem cap a Amposta perquè ja es compleixen 25 anys des que la Plataforma en Defensa de l'Ebre va néixer per dir no al transvasament. Hem quedat amb la seva portaveu. Les tensions per aquesta aigua continuen existint? Es viuen com una amenaça les noves captacions? Va, arrenquem. Ja ens espera la Matilde Font, que és la portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, però per anar fent una mica de context, preguntem-li a un dels artistes que s'ha significat en favor d'aquesta lluita. És el Josep Bordes, de Papet i Marieta. Li envio un missatge. Josep, estem baixant cap a Amposta. Ens pots fer 5 cèntims del que ha estat aquesta lluita? Tu que l'has viscut des de dins, com explicaries aquest moviment social?
És un moviment que naix, diguem, d'esta idea ecologista, però que al final s'ha acabat convertint en una senya d'identitat de tot el poble ebrenc, en el sentit de que ha sigut un moviment que ha unit i uneix totes les persones de les Terres de l'Ebre, i a més crec que és un moviment molt transversal, en el sentit de que no depèn de cap ideologia política. O sigui, és un moviment que aglutina tot tipus de sensibilitats polítiques, socials i personals, i crec que ha sigut, de fet, un gran element integrador entre tota la gent de les Terres de l'Ebre. I malauradament han anat tenint diversos episodis, així com han aparegut noves amenaces. S'han anat guanyant batalles, però de tant en tant surt alguna amenaça, doncs, perquè algun govern de torn torna a amenaçar que voldrà agafar aigua de l'Ebre. I malauradament penso que aquest moviment està pronosticat i predit perquè dure molts anys, i dura molts anys encara la Plataforma en Defensa de l'Ebre, conjuntament amb la ciutadania, haurà de fer accions i haurem de continuar lluitant, perquè tothom sap que l'aigua cada vegada és un bé més preuat i serà un cavall de batalla, malauradament i paradoxalment, dura molts anys.
Som fills de la terra de l'Ebre, portem molts anys de puny alçat, pa defensa que l'aigua del riu arribi a la mar pel seu curs natural.
Venim de costa i de muntanya, de terra endins de mar enllà. El nostre clam a tots els germans ens torna més forts i més grans.
Enguany es compleixen 25 anys des de l'aparició de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Va ser als anys 2000, arran del pla hidrològic que preveia el transvasament de l'Ebre cap al nord, cap al sud, i ara se'n compleixen, com dèiem, 25 anys. Per això hem volgut venir a Amposta per parlar amb la portaveu de la Plataforma. Matilde Font, benvinguda al programa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Dèiem, aquesta lluita 25 anys enrere és una lluita de passat o també de present?
Encara és vigent, perquè el problema dels transvasaments de l'Ebre i de cada vegada més detracció de l'aigua del riu per fer regadius, per fer noves urbanitzacions, per fer més grans segons quines ciutats i això, això encara no ha passat, això encara ho tenim damunt de la taula, i els sediments encara continuen arribar al delta, que és el que en definitiva acaba patint més tota aquesta política hidrològica que té el govern espanyol. Per tant, és vigent.
Clar, a menys cabal de l'Ebre, menys sediments, que en definitiva van a parar a la desembocadura i, per tant, a consolidar aquest delta.
Bueno, a menys cabal, menys possibilitat que els sediments que se van arreplegant en tota la zona, en tota la conca de l'Ebre, arriben fins al delta de l'Ebre. Però no és només cabal que necessitem líquid, cabal d'aigua, que evidentment se necessita, sinó que també necessitem que tots els sediments que estan retinguts en totes les infraestructures i en tots els embassaments que n'hi ha en tota la conca de l'Ebre, que són quasi 200, no?, que aquests sediments arriben aportats per la força de l'aigua del riu fins al delta. En definitiva, el que necessitem per mantindre el delta és que tota la dinàmica fluvial normal que teníem en tots els milers d'anys passats continuen endavant, i això vol dir que tots els sediments retinguts arriben també fins al delta, arrastrats per l'aigua del riu.
Ens deies, la inquietud o la lluita per l'Ebre es manté viva, però el cert és que ara mateix no se'n parla de transvasament.
De transvasaments com en aquella època de l'any 2000, no. O sigui, el transvasament ara és una paraula prohibida, fins i tot dins dels nous plans hidrològics que trau la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ara se diu de tres maneres, se diu transferències, se diu venda d'aigua, se diu de tres maneres, però en definitiva el que és el concepte de transvasament continua damunt de la taula. I com continua? Pues de tres maneres molt més civilines, com per exemple són els canals de regadiu, que nosaltres considerem que s'hauria de fer una moratòria i que no s'haurien de tirar endavant, no? No s'haurien de posar en marxa. I en definitiva, quan tindran tots aquests canals en marxa, que tindran un volum d'aigua important concedit, passarà que no n'hi hauran regants suficients com per utilitzar-los, i llavors tindran uns sobrants, entre cometes, d'aigua, que d'alguna manera, per fer rendibles aquests canals, els hauran de vendre. A qui els vendran? Als postors. Qui seran els postors? Segurament les urbanitzacions, les grans ciutats, que necessitaran aigua per problemes de sequera, pel canvi climàtic i tota la problemàtica que tenim, i llavors acabaran venent l'aigua per mig d'aquests canals i per aquestes concessions de regadius a totes aquestes urbanitzacions i totes aquestes àrees metropolitanes.
Del que sí que se'n parla a Catalunya és de la interconnexió de xarxes, de les conques que conformen el país. Vostès, en relació a aquest projecte, com s'hi posicionen?
Nosaltres, evidentment, estem en contra de qualsevol interconnexió de xarxa entre conques, siga dins de Catalunya, siga fora de Catalunya, perquè, en definitiva, una interconnexió és un transvasament, i sempre han dit transvasaments no. Per què? Perquè pensem que cada riu té la seva pròpia conca i cada riu ha de funcionar autònomament, perquè ha de... un riu no és només un lloc que porta aigua, sinó que també té tota una funció mediambiental i tota una biodiversitat al voltant que han de mantindre. I la interconnexió entre el CAT i el Ter Llobregat, que és el que d'alguna manera pretén la Generalitat de Catalunya, i ho pretén per mig de la desaladora del Foix, que diuen ara que abans era la de Cunit-Cubelles, és la mateixa, nosaltres estem totalment en contra, perquè esta és just la baula que necessiten per poder fer aquesta interconnexió d'una manera ràpida i fàcil.
En qualsevol cas, es desmarquen, podríem dir, de la idea tradicional del transvasament, perquè diuen que és una connexió que s'ha d'entendre en els dos sentits i que pot equilibrar els dos costats de la balança en cas d'una situació d'emergència.
Sí, però això és un discurs que és molt, molt enganyós, perquè tots sabem que interconnectar la xarxa de l'Ebre en el Ter Llobregat, això suposa que sempre se traurà aigua de l'Ebre, perquè en definitiva, de moment, mentre no canvien les coses, és el riu més capdalós que tenim. És molt difícil, per no dir de moment impossible o improbable, que aquí al sud necessitem aigua del Ter Llobregat, que molt la porten cap aquí. Si no, és que se'ls hi trenca la canonada, i a Tarragona i a l'àrea metropolitana de Tarragona no tenen aigua, i llavors es l'han de portar del Ter Llobregat. Però llevat d'aquesta circumstància, i en aquesta circumstància, com seria una cosa molt temporal, suposem que podrien estirar dels pous de l'àrea del Camp de Tarragona, que es tenen en bon estat després de tots aquests anys de transvasament del riu Ebre cap allà per mig del CAT.
Perquè el pla de futur per al Delta i al riu Ebre, quin hauria de ser en aquest context de canvi climàtic, de pujada del nivell del mar, d'aquest entorn natural cada vegada més fràgil i que ho veiem, per exemple, després de les tempestes?
Mira, quan va haver el Glòria, el Ministeri, com va ser tan evident que el Delta patís i que el Delta està en molt mal estat, el Ministeri va dir que en un any, bueno, que a final d'aquell any, no, tindríem damunt de la taula un pla de protecció del Delta de l'Ebre. A aquestes altures encara no el tenim, aquest pla. I aquestes són les mesures que sempre acaben fent, que és no res. Ara diuen que estan fent baixar sediments, estan estudiant-ho, que tot això s'ha de fer, eh? Que estan estudiant-ho a veure com, però ja portem molts anys de retras i el que haurien de fer és, en lloc d'invertir tants diners en nous regadius cada vegada que trauen un pla hidrològic, haurien d'invertir més diners en com baixar aquests sediments i com mobilitzar-los i fer-los arribar fins al delta i no pensar tant en regadius, regadius i més regadius. En definitiva, en l'últim pla hidrològic n'hi havia 2.000 milions damunt de la taula per a nous regadius, que se diu Pronte, i no arriba a 20 milions per a la defensa del delta de l'Ebre. Trobem que entre 2.000 i no arriba a 20, la diferència és molta. I aquí és on queda clar quina és la importància per a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que té el Delta i per al Ministeri, que en definitiva és el que està per damunt de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Matilde Font, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies avui per fer-nos d'anfitriona aquí a Amposta i per haver participat al programa.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i per tindre present el riu i el Delta.
Estàs escoltant el Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
Ens queda clar que el moviment en defensa de l'Ebre es manté alerta a nous moviments i el missatge que ens transmeten per enviar cap al nord és que el Camp de Tarragona hauria de començar a dependre menys de l'aigua de l'Ebre, optant per altres recursos propis o per la regeneració, per exemple. Si ens seguiu acompanyant en aquest camí, veurem que sí i que no. És a dir, hi ha projectes en els dos sentits, perquè mentre alguns dels grans consumidors preveuen disminuir força la demanda, hi ha un grapat de poblacions, petites, també activitats econòmiques, que volen afegir-se a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona i ens han explicat per què. Abans, però, us dèiem inicialment que parlaríem també d'infraestructures que havien de ser una realitat, però que es van quedar tan sols en un projecte. N'hem parlat amb el periodista Òscar Palau, coautor del llibre La Catalunya Emergida, que recull tot allò que va quedar sota els pantans catalans. L'hem cridat, com dèiem, per fer un exercici diferent, és a dir, al contrari, que ens expliqui aquells projectes fallits que han anat trobant en el recorregut que ells han fet per treballar la seva publicació. El punt de partida diu que l'hem de situar a Reus.
El primer projecte de pantà que hi ha a Catalunya neix de l'Ajuntament de Reus, que Reus doncs, és conscient a finals del segle XIX que té un dèficit d'aigua, que no pot abastir la població amb aigua de boca i que necessita doncs, emmagatzemar-ne. Llavors aquí encarrega doncs, a tres enginyers, entre els quals, per cert, doncs, hi ha un expresident de la Generalitat, Francesc Macià, molt abans, òbviament, que ho fos, doncs els encarregueu un estudi per dir bueno, com podem resoldre aquest problema que tenim amb l'aigua doncs, a Reus, que de fet també el pantà de Riudecanyes cada dia que també neix per, no només per aigua de Reus, sinó també pel rec de tot el que és el Camp de Tarragona. I ells són els primers a dissenyar, a indicar alguns pantans, com el pantà de Riudecanyes, per exemple, que és el primer doncs, que es comença a construir a Catalunya, no el primer que s'acaba, i després en assenyalen més en aquest primer pla, diguéssim, que ells hi tenen al cap, que són un pantà que és el de Foix, que també s'acabarà fent, però, per exemple, també un pantà al Francolí, que aquest no s'ha acabat fent mai a la vida.
I aquí és on volíem arribar. El Francolí havia de tenir un embassament al llarg del seu curs.
Des del primer pla de pantans que s'aprova a Espanya, a l'estat espanyol, el 1902, hi figura, i va figurar, diguéssim, ara o altra, en diferents ubicacions a la vall del Francolí. Inicialment eren més properes, diguéssim, a Pico Moixons, després a la presa es va traslladar més abans d'entrar a la riba, després fins i tot va anar una presa a la vall de Montblanc, va tornar a la riba. Aquests projectes van estar sobre la taula gairebé en tots els règims polítics del segle XX, amb la Mancomunitat, amb Primo de Rivera, amb la República, amb Franco, i no s'acabaria fent mai.
I per què es va descartar?
Es van prioritzar altres alternatives perquè el pantà del Francolí en aquest cas era per abastir Tarragona i en aquell moment es va decidir apostar pel que avui, diguéssim, abasteix l'àrea de Tarragona, que és l'aigua de l'Ebre.
L'Òscar Palau, però, també ens apunta que el fet que el pantà de Vilaverd a la Conca de Barberà no prosperés va tenir conseqüències.
que els pantans durant molts anys van ser una llosa per molts territoris. En alguns casos aquesta llosa es va acabar, una espasa de Damocles, diguéssim, que es va acabar, doncs, una guillotina que va acabar caient, però en altres casos, com un cas molt, molt, diguéssim, molt clar, és el de Vilaverd, que Vilaverd, doncs, era un poble afectat de ple per aquest pantà del Francolí que va existir sobre el projecte, sobre el paper durant molts anys, i durant aquests anys molta gent no s'hi va fer res en el seu poble, de cap obra, perquè tots estaven, doncs, ja, diguéssim, resignats de marxar del poble, i resulta, doncs, que quan es va, doncs, descartar el projecte d'un pantà al Francolí, i va arribar la democràcia, el poble caia a trossos perquè ningú s'havia fet obres a casa durant molts anys. I doncs això, mira, és una perspectiva també curiosa, però que també que remarca aquesta angoixa que durant molts anys molta gent va patir per si, doncs, casa seva quedava afectada pels pantans catalans, que en aquest cas va ser un dels pocs casos, diria jo, que no va tirar endavant.
Finalment, com deia, Tarragona opta per l'aigua de l'Ebre. Podríem dir que el gran transvasament de l'Ebre no va arribar a produir-se, però sí que aquesta aportació cap al Camp de Tarragona es coneix com el mini-transvasament. I això ens connecta amb un altre embassament, que sí que existeix, però potser no de la manera ni amb els resultats esperats.
Es construeix l'embassament del Gaià, que el fa Repsol per abastir, diguéssim, la indústria petroquímica, però que ja està pensat, està sobredimensionat, està molt sobredimensionat sobre el que necessitava, perquè ja es va fer pensant que seria un primer pas, un primer dipòsit, doncs, perquè l'aigua de l'Ebre arribés o fes una primera parada en el seu camí cap a Barcelona. Queda molt sobredimensionat perquè un riu com el Gaià no baixa gaire ple normalment. Llavors, queda una estructura molt més ampla del que es necessita, i de fet avui en dia hi ha projectes que fins i tot aposten perquè la presa, doncs, es desmantelli o fins i tot, diguéssim, es rebaixi uns quants metres, perquè no, ara avui només hi ha necessitat una mica pels regants del voltant del Tarragonès, però no gaire més enllà.
Si bé al Quatre Gotes tenim voluntat de projectar les reflexions a futur, mantindrem encara la mirada al passat, perquè el context històric ens pot anar bé per saber on som i d'on venim. I és que no som els primers que hem de fer front a cicles de sequera. Tot indica que seran més freqüents, i també és cert que ara estem més preparats. Aplaudim les innovacions tecnològiques, però aquí al Quatre Gotes no volem menystenir tampoc els coneixements que han passat de generació en generació. I que qui sap si algunes solucions de segles enrere ens podrien arribar a ser útils d'aquí a uns anys. En el pròxim capítol revisitarem el que hem anomenat els temps de misèria.
Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
El Rebost, on hi pots trobar una mica de tot. Les millors seccions de la temporada i algunes de noves, tot al teu abast. I un dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, per parlar de diversos temes en perspectiva de gènere. Si fa dues setmanes parlàvem d'equitat en el treball i ens sortia el concepte aquest de segregació horitzontal, és a dir, el fet que hi ha sectors laborals molt masculinitzats i sectors laborals molt feminitzats, avui volem parlar d'un d'aquests sectors feminitzats, no? Concretament un sector que aquí a l'Escala té una gran presència, que és el sector de la Salaó. I ho farem amb l'historiadora escalenca Lourdes Boix, que recentment ha publicat un llibre que ens en parla, que és Salaó és nom de dona. Lourdes, bon dia.
Bon dia.
A veure, dèiem, Salaó és nom de dona, d'aquest llibre. La Salaó sempre ha estat feminitzada?
Sí, de fet eren les dones les que, esclar, estem parlant històricament de l'època en què es pescava amb els sardinals, que és quan es va introduir també la Salaó tal com la coneixem avui. Recordem que en el terme municipal hi ha la factoria de Salaó del segle I després de Crist a Empúries. Aquí no sabem si hi havia, segurament hi havia homes i dones, i el més segur és que fossin esclaus, perquè era una societat esclavista, la grega i la romana. Es basava amb la mà d'obra esclava. Bé, anem a la Salaó tal com la coneixem avui, i l'Escala és l'únic poble de Catalunya en què hi ha hagut aquesta tradició que no s'ha interromput mai, a diferència d'altres pobles de la costa catalana, que molts a partir de... que salaven peix, com era Cadaqués, Roses també, Palamós, Begú, Tossa, tots salaven peix. Però a l'arribar al turisme massiu, a la dècada dels 60, ho varen anar abandonant. I en molts llocs els hi van ser més rendibles posant bars i restaurants, perquè els salins, que es deia Salí, la fàbrica de Salaó, era a la vora del mar, excepte l'Escala. I l'Escala, per tant, parlem d'un treball essencialment femení que s'ha transmès de mares a filles fins avui, en què queden també algunes filles, no?, que els hi havien, o sigui, que els hi han transmès aquesta experiència, tot i que treballen altres dones, que algunes doncs potser són acabades d'arribar a l'Escala,
Per tant, aquesta Salaó que al principi estava a la vora de la platja, no?, i que ara ha quedat relegada a aquests polígons industrials més que a les fàbriques, però ja abans eren dones i ara continuen sent dones, no?
Sí, i abans hem de parlar doncs d'una època en què el treball no s'assegurava. Hi havia, o sigui, quan dic aquesta època dels sardinals, vull dir que es varen introduir a la costa nord de Catalunya, vaja, a mitjan segle XVI, i és un tipus de pesca i Salaó que va perdurar més de 300 anys. Després varen venir les tranyines, a principi del segle XX, que és la pesca actual. Molt bé, l'Escala, el 90% de la població era de famílies de pescadors. Com funcionava? Els homes sortien a pescar, eren homes, amb aquesta pesca sortien dues vegades al dia, se'n deia l'alba de prima i l'alba de matinada, ara no m'entretindré, però bueno, era just abans de sortir el sol i just després de la posta. Llavors ells calaven les seves xarxes i després havien de llevar, i quan arribaven a la platja desmallar o desempescar el peix, i ja de seguida aquell peix havia de ser conservat en sal. Per tant, a l'hora que arribessin, fos el vespre, i treballar fins a les 3 de la matinada, doncs això ho feien les dones. Els homes després menjaven una mica i se n'anaven a dormir, i eren les dones les que, dins de les fàbriques, que eren tot al voltant de la platja del Port d'en Perris i de la platja del poble, la platja de les Barques, doncs treballaven. Però és que més, aquesta època els hi pagaven, era un treball remunerat, però és clar, parlem d'una època que la gent no estava assegurada. El màxim que hi havia era des de la confraria, i que després va ser el pòsit, i després ara se'n tornen a dir confraries, quan un pescador es moria en mar, es feien subscripcions populars o ja es anaven recaptant fons. De fet, neixen per això, no?, per ajudar llavors la vídua i les criatures. Doncs les dones, a més d'això, havien de tenir cura de la llar, del menjar, de la neteja, de l'hort, si tenien un hort. També anaven a ajudar la vinya, això també ho feien els pescadors. La majoria tenien una vinya o dues, perquè així s'asseguraven el vi de tot l'any. I després, i dels grans, fossin els pares, fossin els sogres, vull dir que no paraven en tot el dia, sumament ocupades.
Per tant, treballaven a la Salaó, però alhora tenien tota aquesta doble jornada laboral, no?
Sí, sí, sí. Després van començar a estar assegurades, doncs això devia venir potser ja als 50, 60, perquè ja es va obligar en tots els treballs, Funcionava així en tots els treballs.
I a part de la Salaó, hi havia altres oficis relacionats amb el món del mar que també eren exclusivament feminitzats?
Sí, sí. Abans era el remendar les xarxes. en el qual també era remunerat, ja dic, no assegurat al principi, i tot això va venir amb la legislació. Excepte, cobraven, excepte les que eren familiars del patró d'aquella barca.
Aquelles no cobraven.
Aquelles no. Havien de treballar a casa. Bueno, jo recordo de petita, la meva mare i la meva àvia treballaven a la botiga i el meu pare no guanyaven res, ni sou ni assegurança. Ja se suposava la gent que era de la família que tothom ajudava, I jo mateixa també vaig ajudar de petita i ni ajudava.
I no em vas veure res, Per això. Tant, tenim aquestes remendadores, no?, també, a feines feminitzades.
Sí, en canvi ara, diguem que s'ha masculinitzat. Per què? Perquè la dona ja ha accedit al món laboral en extensió, en el que sigui, no?, i ja no... diguem que no està alliberada entre cometes. Uh-huh. En aquesta època, les dones tenien tres opcions. Evidentment, hi havia les dones que treballaven la terra a l'escala en els masos. Molts masos eren de propietaris que vivien a Girona, a Barcelona, i tenien masovers. Doncs la masovera, encara amb Canal 10, amb en Miquel Pagès, vam entrevistar l'última família a Cinc Claus, que eren masovers, i tant l'home, en Joaquim, que es va morir fa poc, en Joaquim Malé, com la dona, la Laura, i la Laura, me'n recordo, doncs, que ens explicava la seva feina a l'hort, cuinant, cuidant també de la família, Això, la dona a pagès, el treball de la terra. I després, la dona de família de pescadors o d'altres oficis, tenien tres opcions. Hi havia, doncs, les que ja els ensenyaven, no?, les mares remendar, com he dit, la fàbrica de saló, i durant un temps hi varen haver a l'escala fàbriques de gènere de punt. Gènere de punt. Feien samarretes, calçotets, també van fer jerseis, mitjons, i n'hi havia algunes a l'escala, I llavors em varen fer un treball amb el museu i recordo, doncs, que hi havia una diferència entre les que anaven a la fàbrica de gènere de punt i les que anaven a la fàbrica de Salaó, no? I amb una dona, recordo que ens va explicar, la Maria Teresa Pellicer, diu, a mi m'agradava més anar allà a la Salaó perquè xalàvem més a l'escala, ho diem així. I jo dic, per què? Diu, perquè allà podíem xerrar, podíem cantar, havíem d'anar treballant, però érem més lliures, I, en canvi, a la fàbrica de gènere de puny, el soroll de les màquines no deixava... o sigui, era un treball silenciós.
Hi havia telers, no?
Telers, imagino. I individual, O sigui, en silenci, en el teu teler, i, clar, doncs, n'hi havia, en canvi, n'hi havia, que ens deien, a mi m'agradava més el gènere de puny perquè era més net.
I clar, la salaó és més brut, no?
Tot era, el terra era moll, de brou, amb uns davantals que es posaven de saca, que quedaven encartronats de la sal. Diguem que el treball no brut, però, bueno, no hi havia res brut, bueno, perquè la sal impedeix la putrefacció del peix i, per tant, era un local asèptic, amb la sal. Asèptic, A-S-E,
Però això, dues fàbriques molt feminitzades, no? Tant la de Salaó com la dels
Tarrés. I remendar que totes les fotografies que tenim són dones assegudes a terra aquí al llarg del passeig marítim, perquè les trenyines, la xarxa, era llarguíssima, podia potser fer un quilòmetre, i llavors hi havia les caps de colla, i doncs anaven a avisar les altres dones. I també era un treball, doncs, quan arribava la trenyina, bueno, aquest potser era un treball diurn, necessitaven la llum del dia, el que es havien de protegir amb paraigues del sol, o un barret, i amb abrics de la fred.
Perquè era una feina que es feia a la platja, entenc.
En el passeig, perquè era dur, i la xarxa era, bueno, era asfaltat o pavimentat, i la xarxa era més neta, a la sorra. Després, els sardinals es havien remendat a lo que ara és sobre la creu i la mar d'en Manassa, allà on se fa el portal blau. Allò és terra, terra i herba, i allà era més net per remendar la xarxa, perquè a la sorra els hi hagués quedat...
Clar.
bueno, de mal fer.
I em deies, ho veiem a les fotografies, el llibre aquest, Salaó és nom de dona, és un llibre fotogràfic. D'on surten totes aquestes fotografies?
Doncs hem tingut treballs, no? Jo ja el... Jo ara estic jubilada des de l'1 de gener, però això és un treball que vaig començar a fer mentre era directora, només que es va presentar aquest divendres de la festa de l'Anxava. I ja me'n vaig adonar que a l'arxiu històric, de fotos de Salaó hi havia molt poques. El mateix Josep Esquirol, el gran fotògraf, doncs centenars de fotos dels sardinals a la vela llatina, perquè, és clar, era preciós. És que qualsevol fotògraf allà tenia...
Sí, exacte, sí, encanta, fotografiar.
Una estètica impressionant. I, en canvi, què passava entrar a la fàbrica? Tot el terra era xop. La gent abans, molts anaven amb espardenyes. Mm. I potser per això es
era
frenaven.
Era més incòmode, no?
En té un parell, en Josep Esquirol, de fora de lo que ara és el restaurant La Caravela, havia estat al Salí de Can Jué. I posa Salazones, d'Eugeni, Jué. I en té un parell o tres que es veuen de fora i la gent, homes i dones, triant el peix a fora. Els homes se suposa que l'acabaven de portar. El portaven amb unes semals, la mateixa semal de la vinya, transportaven el peix des de la platja, d'allà davant, fins en els salins, no? I les dones a dins, doncs, que el anaven preparant amb sal. Doncs, d'en Joan Lassús, que és el següent fotògraf, no en tenim cap. Potser hi va entrar i potser en va fer alguna i no ens ha arribat. Aleshores, aquí hem posat totes les que tenim. De l'Esquirol n'hi ha totes cinc, n'hi ha una que és de Joan Clos, que encara el net és fotògraf, i després ja venen unes fotos que ens han cedit els descendents dels propietaris. Tant la fàbrica Callol-Callol, com la fàbrica Callol-Serrats, com la fàbrica Solers, i després ja venen les de la Magdalena Sureda, el que ara són anxoves de l'Escala. O sigui, n'hi ha 21 justes en blanc i negre. No n'hem trobat més. I mira que des de que sóc a l'arxiu i al museu hem entrevistat moltíssima gent gran i n'hem demanades. I clar, les que tenen doncs, són aquestes que tenim aquí, doncs alguna de repetida. Després, el treball de recuperació ha estat a partir del color. I ens n'han portat, doncs, els hem anat a buscar, doncs, d'aquestes fàbriques mateix i de dones jubilades que hi havien treballat. També vull dir que m'he oblidat que es va presentar un documental, un vídeo, de mitja hora, que Canal 10 ja l'emetrà, perquè les imatges són de Canal 10, concretament les va fer la Maria Negra, i ara, doncs, el vàrem editar. I es va presentar també aquest dia i allà es podrà veure gent que molts ja no són entre nosaltres, doncs de dones que jubilades i d'aquests propietaris de les fàbriques.
Per tant, un treball de documentació que us ha costat pel fet aquest que deies que no hi ha gaires fotografies, no hi ha gaires testimonis d'aquesta Salaó. Creus que hi pot tenir alguna cosa a veure el fet que fossin dones les que feien la Salaó?
No. Aquí no, perquè el mateix Esquirol, que li interessava documentar-ho tot, pensa que té unes fotos d'oficis de la cega. Hi ha homes i dones. I a més, l'Esquirol, clar, imaginem aquella època, aquelles... que ara ho representa en Sergi Corral a la festa de la sala, amb aquella càmera, no?, i el drap negre i el trípode. Doncs feia col·locar molt bé la gent, perquè un no tapés a l'altre, les cosidores, allà amb la modista, tenim espardanyeres... No, ell ho va documentar tot. L'únic que jo crec, i ell va documentar, ja t'ho dic, en tenim 4 o 5, 4 de l'interior. Ell va documentar tot, homes i dones, el que li interessava era aquell ofici, però jo crec que aquest fet que... Això, i bé, el terra era moll, peix. Si vas amb espardenyes ja no entres perquè la sola d'espar et quedarà xopa.
Era la complicació del lloc.
Sí, sí, era la complicació del lloc. Era un interior, però un interior humit. I, curiosament, clar, no ens ha arribat tot de l'Esquirol. S'ha perdut,
clar.
No ho sabrem mai. De l'Esquirol no en tenim cap d'una fàbrica de gènere de punt. I a la seva època també n'hi havia. En canvi, en tenim una d'en l'Assús, però no hi ha cap dona treballant. Té el teler. El teler, i prou. No, i no tenim més de les fàbriques de gènere de punt.
Per tant, un altre sector que també falta en fotografies.
Sí, 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 sí. Molt poc. No, no, és que, de fet, les dones que vàrem entrevistar tampoc tenien cap fotografia. O sigui que... A veure...
Bueno, aquestes coses, potser un dia obrim una caixa de l'Esquirol i allà ens apareixen, no?
Sí. El treball amb el gènere de punt i els telers, això està molt ben documentat a Terrassa, en el Museu de la Ciència i de la Tècnica. Allà amb les filatures ja tenen més fotos, que hi ha noies joves, també. Però aquí, doncs, és el que tenim, eh? Lo de les remendadores, ja vàrem fer un llibre que es va presentar aquest any passat, no l'altre, la Festa de la Sal. Ara tocaven les esganyadores, que es diu. I això, també vull dir que arriba a l'actualitat.
Sí, perquè encara avui hi ha saladores, eh?
Exactament, hem posat les fàbriques actuals. Hi ha unes 80 fotografies. I les últimes són les fàbriques actuals, amb unes fotos que va fer en Robert Carmona, i que ja, bueno, treballen amb mascareta, gorro... És un treball més individualitzat, també, per normes sanitàries, i en canvi veus abans, doncs... a les fotos antigues, com pots veure, totes somriguent, sense mascareta, sense gorro... Bueno, però
eren altres temps,
No va passar mai res.
Doncs moltes gràcies, Lourdes, per descobrir-nos aquests oficis mariners que feien les dones i per presentar-nos aquest llibre de la Salaó és nom de dona.
Sí, que vol ser un homenatge a les dones de la sal de l'Escala. Aquestes dones, doncs, d'ahir, d'avui i de sempre, esperem que pervisqui aquesta indústria i la pesca, és clar. La pesca que alimenta aquesta indústria. I potser algun dia podríem fer un llibre del treball en clau femenina, des de l'antiguitat fins ara, però ja agafant tots els oficis,
Mira, seria molt interessant. Ens l'apuntem per una propera entrevista.
Sí, podrem fer, ja ho suggeriré en el museu.
Que bé, Lourdes, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de